mes de novembre amb aquest mecanisme.
O sigui, totes les reunions que faran amb el PSOE seran amb aquest tipus de mecanisme?
Clar. Pues clar. Això no anirà al dia a dia. Aquí anirem de lo gros a lo petit. Nosaltres no hem anat amb la llista de la compra. De 50% de Renfe, 30% d'això... 30... No, hem anat a parlar del supermercat. Hem anat a parlar al supermercat. Per què? Perquè si nosaltres arribem a arribar a una llista material de dir, mira, volem això, ja quedes enganxat per 4 anys i no hi ha més. I nosaltres hem anat pel tema gros, pel conflicte polític, que va des de tot el que fa referència al reconeixement nacional de Catalunya i el seu dret a l'autodeterminació, fins al que són tots els límits actuals de l'autogovern.
Amb quina idea?
Per tant, aquestes negociacions, que el que no s'ha arreglat durant 8 anys, tu pretens de dir, mira, ja hem arribat a un acord... amb aquests 3 mesos, pels propers 4 anys. Home, t'estàs enganyant, perquè llavors ja quedes esclau durant 4 anys. No, nosaltres, aquí no s'ha enganyat ningú. Aquí s'ha dit, miri, hi ha unes grans diferències, hi ha una oportunitat, l'aprovem, no ens en fiem, hi ha un mecanisme de mediació. Nosaltres no renunciem a res. Ells tampoc, però nosaltres tampoc. Nosaltres no fem un pacte a canvi del deixar-ho estar. No fem una taula de dir, bueno, ens anirem reunint i anirem parlant, però a partir d'aquí oblidem l'1 d'octubre, a partir d'aquí oblidem la DUI, a partir d'aquí... No. I l'acord posa claríssimament que Junts per Catalunya reconeix la legitimitat de l'1 d'octubre i la declaració unilateral d'independència. I que, malgrat les diferències, ho podem provar.
En la negociació aquesta...
I l'última cosa que li deia... diu, no m'ha concretat res, no, però el que és important és l'última clàusula, que el que diu, o s'avança, o nosaltres ens desvinculem de l'estabilitat parlamentària. O s'avança. La nostra voluntat quan arribes a un acord que és que vagi bé i que, per tant, nosaltres hi posarem el millor que sapiguem, perquè a partir d'aquí es desglossaran altres grups de gent amb molt de talent en cada un dels àmbits que es tracti, val? Perquè a vegades una discussió diu, no, escolta, això a l'estat espanyol passa una cosa, aixeques una pedra i et surt un constitucionalista, ja, és el primer bon dia, ja està. Fixi's que en l'acord aquest no parlem de los límites de la Constitució ni totes aquelles coses, no parlem d'això.
Però tot haurà d'estar dins de la Constitució.
Tot haurà d'estar dins el dret, i el dret, evidentment, però el dret també és el dret internacional, que és font del dret de l'estat espanyol. Val? I, per tant, quan parlem del món del dret, escolti, nosaltres parlem de no només el dret intern, sinó també del dret internacional.
Per exemple, demanaran avenços en l'autodeterminació?
Com vol dir? Com vols, esclar. O i tant.
Posar data?
Bueno, primer, evidentment, primer et poses d'acord en poder l'exercir, després poses la data, però evidentment que el tema gros, el tema que ens ocuparà hores i hores, com han estat aquest temps, és per concretar l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya.
Per exemple, negociem els pressupostos de l'any que ve i a canvi parlem del tema de l'autodeterminació, per exemple?
No, de l'autodeterminació en parlarem sempre. És a dir, això és un camí que comença a parlar-ne a la propera reunió i ens anirem submergint sempre. El tema dels... I això és una cosa acordada, perquè diu, escolti, Junts plantejarà això. Per tant, no és a canvi de votar-los els pressupostos. No, per votar-los els pressupostos entra una altra negociació amb tot això que diem dels àmbits, diguem-ne, més materials que estan limitant i ofegant l'autogovern de Catalunya.
Però ho deia això perquè si fan Sánchez president i li aproven aquests pressupostos, pot no haver-hi altres finestres d'oportunitat fins d'aquí 2 anys.
No, però per això li dic, allò que està...
Perquè posant... aquests pressupostos aprovats pot governar 2 anys tranquil·lament.
I 3, i 4, els que faci falta, sí, però allò que posa que nosaltres li provarem els pressupostos de l'any que ve. Allò que ho posa. Posa que nosaltres donarem estabilitat si hi ha avenços amb aquests temes que nosaltres hem marcat. I, per tant, ha d'haver-hi avenços. Hi ha d'haver-hi tota una sèrie de temes a negociar i s'han de complir.
Per tant, què li demanarà en canvi d'aquests pressupostos?
A canvi d'aquests pressupostos, bé, nosaltres ara farem tot l'escandall de tots aquells límits i totes aquelles coses que nosaltres en podem treure d'aquests pressupostos, i com que la primera reunió, que per nosaltres és molt important per situar-la, és la d'aquest mes de novembre, i encara no s'ha de prendre cap decisió amb els pressupostos, doncs això ja ho situarem allà.
Permeti, no em pot dir quins avenços concrets?
Avenços en les matèries que hem acordat, que van des de tots els temes que fan referència al reconeixement nacional de Catalunya, que no és només el dret a l'autodeterminació. Són més temes que afecten, doncs, en matèria de dir, escolta, doncs, en matèria lingüística, en matèria de la presència de Catalunya en els organismes internacionals, que aquí també és un dels acords que nosaltres tenim, presència directa de Catalunya a les institucions internacionals i entitats internacionals, i després tots els que fan tema de l'àmbit nosaltres plantejarem, evidentment. No anirem allò a fer xapa i pintura amb el tema del finançament. El tema del finançament l'hem d'agafar de dalt a baix, i de dalt a baix és l'espoli fiscal que viu Catalunya.
Per tant, l'autodeterminació no serà condició sine qua non, permetem que li pregunti això, per ampliar aquests pressupostos, perquè ens entenguem. No,
Miri, l'autodeterminació, que és el nostre gran objectiu, crec que és el primer tema que començarem a parlar-ho al novembre. Val? I a partir d'aquí hem de veure aquesta primera reunió, que nosaltres hem d'anar amb tot l'argumentari, amb tota la documentació, hem de veure com va, hem de veure a què ens emplacem. Segurament ens hem d'emplaçar, doncs, a que persones amb molt de talent que reforcin tot l'argumentari tècnic, jurídic, polític, també, perquè Catalunya pugui exercir el seu dret a l'autodeterminació. Tot això ho anirem, sap allò, pas a pas...
A passar per Pinyà. Sí, sí, una cosa, que cada vegada que em diuen pas a pas, em surt passet a passet, a passar per Pinyà. Quan deia que era un anunci que segurament vostès han recordat que quan eren més joves. Patxi López ja ha parlat, i evidentment cadascú va la seva aquí.
Sí.
I celebra que per primera vegada l'independentisme ha fet marxa enrere. Ho he dit a Televisió Espanyola.
Por primera vez, y está bien que alguien lo destaque, el independentismo reconoce, incluso cuando habla de su referéndum, que esto debiera hacerse a través de la Constitución. Por lo tanto, esto sí que es una marcha atrás en ese sentido por parte del independentismo.
Això, i ja juguen que això, aquestes paraules...
Bueno, si van per aquí, el que demostra és que el senyor Patxi López no s'ha llegit el document que vam signar. Si em pot dir on surt la paraula la Constitució en el nostre document, que m'ho digui, que m'ho digui. No sé el senyor Pedro Sánchez quins portaveus farà servir, però el que està clar és que el senyor Patxi López no s'ha llegit el nostre document. Si algú em troba... A vegades s'està comentant de dir, no, la similitud dels acords. Bueno, quantes vegades surt la paraula Constitució al nostre acord? Zero. Quantes paraules surt la paraula independència? Moltes. Quantes vegades surt la Constitució al nostre document? Zero. Quantes vegades surt dret a l'autodeterminació? Més d'una. Quantes vegades surt 1 d'octubre?
No, que per un referèndum, exactament, si teu l'article 92 de la Constitució. Mm.
Una vegada...
Bueno, però sí, ja és una, Jordi.
Bueno, però és el referèndum acordat. Que... No, però no es marxa enrere. No es marxa enrere.
No dic que sigui marxa enrere. Jo només dic que el punt de referèndum
no
molt important
però
el citeu a l'article 92
sí,
de la Constitució.
Però quan nosaltres diem que el referèndum de l'1 d'octubre només pot ser substituït, i això és una resolució que et deia abans, del Parlament de Catalunya per un referèndum acordat amb l'Estat i validat, estem sempre amb això. Però no és una marxa enrere. Nosaltres, mira, fixa't que la roda de premsa, hi ha hagut rodes de premsa que diu passar pàgina...
Patxi López, eh?
No, però dic que aquí no es passa pàgina, aquí no, diguem-ne, no és allò de... Vamos a, el relat aquell que va fer el Bolaños quan va sortir de l'acord d'Esquerra, de passar pàgina, volver a la convivència, tot això, després del nostre acord aquest discurs no s'ha fet. I aquí no hi ha cap marxa enrere de res. Precisament som honestos i en aquest acord que hem signat nosaltres hem posat que nosaltres no renunciem a res i que les diferències amb ells són abismals. Crec que val més un pacte d'aquests honestos d'aquesta manera que no pas una altra cosa que d'això, d'una altra cosa que, diguem, ens hem fet amics i ja està. Per això nosaltres, quan diem aquí hem fet marxa enrere, todo dentro del límite de la Constitució, etc., nosaltres la fórmula que proposem d'entrada pel referèndum d'autodeterminació, una via és la d'aquest article 92. Però tota l'exposició del conflicte, la resolució del conflicte, en cap lloc surt que el límit és la Constitució espanyola. El que fem quan citem només una vegada la Constitució és per dir aquí hi ha la solució, però si no és aquesta n'hi poden haver-hi d'altres. I per això el senyor Patxi López, l'expressió que fa servir d'aquí marxa atrás, aquí no hi ha cap marxa enrere. És més, i el senyor Patxi López ho sap, Joan Herrera, Marta Rovira i jo mateix vam anar al Congrés dels Diputats a demanar aquesta forma. I si aquesta forma no l'accepta el PSOE, n'haurem de buscar d'altres per poder exercir el dret a l'autodeterminació.
Faig una pregunta, vaig un moment a la publicitat, senyor Turull, després deixo que preguntin als tertulians, però que el primer president de Catalunya que ens havia dit que no volia saber res d'Espanya pacti per fer president d'Espanya el líder d'aquest PSOE és un menyspreu a la gent que hi ha confiat i l'ha protegit?
No, de cap manera.
Pues això li acaba de contestar Clara Ponsatí, que ha fet un article a VilaWeb parlant d'això.
Bueno,
això.
Doncs és l'opinió de la Clara Ponsatí, però jo estic convençut que el president Puigdemont, el que fa és aprofitar aquesta oportunitat per dir, escolta, podem obrir una etapa, ho podem provar, ho hem de provar, amb el relat que hem fet, en el sentit del diagnòstic que el PSOE ha aprovat, amb els mecanismes que ens hem dotat per intentar solucionar això. Per tant, no comparteixo el que vostè m'acaba de llegir, no sé tampoc en quin context ho ha dit, diu que és un escrit. D'acord. No ho comparteixo, i ella sap de la fermesa, de la convicció que té el president Puigdemont, de quin és l'objectiu del president que nosaltres compartim, i que aquesta finestra d'oportunitat que s'ha donat l'aprovem amb totes les precaucions, amb totes les prevencions, amb tots els mecanismes, doncs, que hi hagi, perquè sabem de les dificultats que això tindrà. I el president ho va dir. Ve una època no exenta de dificultats, i posarem el bo i millor, i nosaltres no ens n'enfiem de l'altra part, és veritat, però per això ens hem dotat d'aquest mecanisme, un mecanisme que ajudarà inclús a internacionalitzar el conflicte. I nosaltres tenim molt clar a on volem arribar. Nosaltres no hem fet aquest acord pel deixar-ho estar, ni molt menys el deixar-ho estar. Nosaltres no renunciem a l'1 d'octubre, ni a la legitimitat de l'1 d'octubre, ni al nostre objectiu, que és l'objectiu que ens proposem, és que Catalunya sigui un estat independent. Treballarem per això. Si això avança, ho aprofitarem. Que això no avança, doncs, escolti, ho deixarem, direm, no, aquest acord, doncs es dona per paper mullat i ja està.
Després d'aquest acord, de donar-se la mà amb el PSOE, després d'aquest acord, de qui se n'enfien més, del PSOE o d'Esquerra?
No és un problema de fiances, perquè això va moltes vegades a nivell de les persones, no? I per tant, no és un tema de dir, escolti, nosaltres el que tenim clar és que és el nostre adversari. I el nostre adversari és l'estat espanyol. És així. I per tant, crec que amb això ja li contesto. El nostre adversari, sabem qui és, i és l'estat espanyol.
Són les 10 i 11. Un segon, sisplau, i ja tornem.
RAC 1.
Salut.
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 Salut. Salut.
Atlàntida. Som assegurances. Clínica dental, clínica estètica, dependència i residència. Atlàntida.
Salut de la O
a la Z.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Ven y vive la experiencia. Del 14 al 17 de noviembre llega CIR, Salón Internacional de la Climatización y Refrigeración.
Únete a la Feria de las Instalaciones Térmicas Sostenibles. Amplía tus contactos y descubre todas las novedades.
Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis o estiguin caducats al punt sigre de la teva farmàcia. Tu tens la recepta per cuidar el planeta.
Amundsen va trigar 1.580 hores a trobar el Pol Sud i tu et passes 5.000 hores al llarg de la vida buscant coses com el polo del teu fill.
A IKEA sabem que la vida s'ha de gaudir i amb un ordre molt més. Per això descobreix centenars d'idees i solucions d'emmagatzematge i ordre a un preu més baix a la teva botiga IKEA, a l'aplicació o a IKEA.es. I si ho necessites, també hem baixat el preu dels serveis de transport.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares.
Vine a General de Llar i Ambient, Avinguda Paral·lel, número 192, Barcelona.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Carme Ruscalleda.
Ja de ben petita m'agradava estar als fogons. Somiava en ser una gran xef. I em va somriure la fortuna, la de poder comptar amb el millor metre, en cuiners rebusters. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Perquè m'agrada veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Gaudeix a Cinesa de The Marvels amb la millor tecnologia de cine, pantalla supergran i so envoltant en versió original subtitulada. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum per sempre. Canvia't ja i t'emportaràs, a més, un regal segur només per contractar en el teu punt de venda Endesa. A Barcelona, oficina comercial Endesa. Avinguda Gran Via, Corts Catalanes 608.
A Feubert celebrem el nostre Black Month. Celebrem que som més verds i que ja treballem amb totes les gammes de vehicles elèctrics. Suma't a la festa i aconsegueix fins a 80 euros de descompte en pneumàtics Hankook. Perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
El per què de tot plegat.
Quart d'onze. Vinga, res, vols començar tu o no?
Puc tres preguntes.
Dues.
Deixa'm un paper perquè m'apuntaré.
Dues i mitja, no?
Però que siguin preguntes breus, respostes breus.
Em deixes dir una cosa? Felicitar el Jordi Turull per l'acord. Jo crec que és un gran acord i crec, i amb això discreparem, que sumat al d'Esquerra fa que tot sigui un molt bon acord. I en aquest sentit, deixi'm fer-li la primera pregunta, que és, home, és un dia per estar contents. Com és que no han estat capaços vostès i Esquerra Republicana de fer una compareixença conjunta i de dir, és un gran dia, hi ha una amnistia, tota aquesta gent que ha patit tant, podran gaudir d'això? Home, per què no fan una compareixença conjunta?
Mire, nosaltres no vam fer foto. Nosaltres no vam posar ni els logos del partit. Nosaltres estarem contents quan celebrem el referèndum d'autodeterminació. Allà ens farem les compareixences conjuntes amb qui faci falta. Aquest és un inici de camí. Per tant, que ningú confongui.
Però estan contents o no?
Estem convençuts. Contents ho estarem quan es faci el referèndum d'autodeterminació. Estem convençuts de l'acord que hem signat. Contents ho estarem el dia que es faci el referèndum d'autodeterminació.
Perfecte. La segona pregunta. Vostès han utilitzat durant molts anys una retòrica, que segur que se la creuen, perquè vostè ho ha dit, el president Puigdemont, la Laura Borràs, dient el PSOE i el PP són el mateix. Vostès aquesta frase l'hi he sentit a vostè i l'hi he sentit al president Puigdemont moltes vegades. Després de l'acord d'ahir, de l'esforç que han fet amb el PSOE, que l'acabo de felicitar, d'haver firmat un acord amb qui discrepen, segueix pensant avui que PSOE i PP són el mateix?
En moltes coses s'assemblen. Uns són més amables i altres van amb anestèsia.
Però uns firmen, no? I els altres no.
Bueno, uns firmen i els altres no, perquè en aquest cas un de la necessitat n'ha fet virtut i han signat i els altres no. Però Déu-m'hi-do a lo que estaven disposats d'una cosa que és impossible.
Però segueixen sent el mateix o no?
Segueixen sent el mateix pel que fa al diagnòstic de la relació Catalunya amb Espanya. A moltes coses són molt iguals, molt, però ara hi ha hagut un gir en el canvi de relat que ha assumit el PSOE, que fins ara no es havia assumit per l'estat espanyol, i aquesta és la bondat d'aquest acord que hem signat. A partir d'aquest relat que fem d'on està situat el conflicte polític de Catalunya que ha assumit el PSOE, a partir d'aquí, d'aquests fonaments, podem derivar doncs, a construir, si es compleix, coses importants.
Molt bé. I la última. Vostès avui han entrat en el club de botiflers i traïdors a la pàtria on hi ha tanta gent. Els primers que han reaccionat molt airats és l'Assemblea Nacional de Catalunya. Vostè què té a dir a tota aquesta gent? Ho dic perquè li estan dient una cosa que és que per què aboguen per un nou referèndum si vostès defensaven tant l'1 d'octubre? Està d'acord amb aquesta frase que vostès estan traint l'1 d'octubre promovent un nou referèndum?
No, perquè nosaltres no renunciem a l'1 d'octubre. En el mateix acord queda clar, en el nostre acord queda clar, i nosaltres sempre hem dit que només un referèndum acordat i pactat i validat pot substituir el resultat de l'1 d'octubre. Per tant, estem aquí. Què en penso d'aquesta gent? Primer, a mi tota la gent em mereix un gran respecte. Discreparem en coses, però a mi tota la gent que està en la causa independentista em mereix un gran respecte. El temps dirà el temps dirà, i no ha de ser molt de temps, si això, aquesta, això que hem signat ha donat fruits o no ha donat fruits. Però el nostre compromís amb la independència de Catalunya, i el meu personalment, segueix exactament idèntic al que hi havia abans de signar aquest, aquest acord.
Molt bé. Pregunta de Glòria Serra. Glòria, davant.
A veure, jo també en tinc moltes, però intentaré fer-ne dues, no? Intentaré ser breu i fer-ne dues.
Gràcies. Breu,
Del procés que
vostè... El micro.
Ai, perdó, no m'havia donat compte que m'havia enganyat el micròfon, disculpeu-me. Del procés que vostè explicava, senyor Turull, em recordava molt el d'Irlanda del Nord, on també es va fer servir un organisme de mediació internacional molt prestigiós. En aquell cas hi havia molts morts sobre la taula, no estic establint paral·lelisme sobre el fet, però sí sobre el procés. Serà una cosa similar, hi haurà un organisme d'aquest característiques, amb reunions periòdiques avalades per un organisme de prestigi?
Avalades i acompanyades per organismes i persones de prestigi. Nosaltres aquest exemple que ha posat es va fer servir una vegada en el sentit de dir, escolti, això no va d'un Majestic 2, això va més d'un acord d'aquests per trobar la solució a un conflicte polític històric. El que passa que, com vostè ha dit, si alguna cosa ha caracteritzat el moviment independentista de Catalunya és la seva arrel profunda pacifista. En aquell cas, és una situació que ni l'hem vista ni hem desitjat mai veure-la, tot el tema de, que van portar els acords del Divendres Sant, però estem parlant d'això. Estem parlant de dotar-nos d'un mecanisme internacional, de gent de molt de prestigi, en què trobem la sortida en aquest conflicte polític històric que hi ha a Catalunya, i que no remunta a l'1 d'octubre, sinó que remunta, té unes arrels molt profundes i molt antigues. Per tant, la lògica en la que entrem és exactament aquesta, la que deia vostè.
La segona, vostè parlava que el consens és una, ho ha destacat com un punt important de l'acord, el consens del que ha de fer Catalunya o del que es vol per Catalunya, el marca el Parlament de Catalunya. Exacte. I ha significat com una part molt important.
Ho posa l'acord, sí.
Correcte.
Sí.
Què passa si la majoria del Parlament de Catalunya no és independentisme, si hi ha unes eleccions i aquesta majoria la conformen partits que no veuen en el referèndum l'objectiu, etc. En què queden els acords referendats per aquest organisme?
Bé, llavors el Consell de Catalunya, nosaltres per lògica, serà doncs el que marca el Parlament de Catalunya, ho hem dit d'aquesta manera, i per això nosaltres batallarem, i batallem, i és el supòsit que també ho posa l'acord, d'ençà el 2015, totes les eleccions que hi ha hagut al Parlament de Catalunya han generat majories absolutes independentistes, i per tant la nostra feina és doble, i de moment el que hi ha al Parlament de Catalunya, i com que no estem parlant de que la majoria independentista del Parlament de Catalunya, no sé, que hi hagi, diguem-ne, que ara el president de la Generalitat convoqui eleccions per demà passat, però ara és la que hi ha, i les resolucions que hi ha en aquesta matèria són les que hi ha en el Parlament de Catalunya.
Una derivada d'aquesta, si el consens està al Parlament de Catalunya, la delegació que s'ha de reunir sota el paraigües d'aquest organisme internacional, persones de prestigi, no hauria de ser una delegació del Parlament de Catalunya i no només de Junts?
A nosaltres ja ens agradaria. Però jo vull recordar que a nosaltres se'ns va petar, eh? Nosaltres li havíem proposat això, que la taula de negociació, primer que fos, no fos una taula de diàleg, fos de negociació. I nosaltres vam proposar, doncs, una sèrie de noms. I es van petar. I, per tant, escolti, nosaltres el que fem és justament trencar les costures del que seria la lògica d'un partit polític, estrictament, i el que diem, jo, i crec que l'acord en aquest sentit és molt honest, de dir, escolti, nosaltres representem a qui representem. I ho he dit abans. No parlem allò de representem el conjunt de la ciutadania de Catalunya. Ho sabem, és un fet objectiu. No representem, i abans seria referit aquí, el conjunt del moviment independentista. És una cosa evident. Quin és el que pot marcar allò que nosaltres podem defensar i que sí que representa la majoria de la voluntat del poble de Catalunya? El Parlament de Catalunya. Això fins ara tampoc s'havia tingut present, eh? Perquè aquí tothom parlava en nom de la gent, i en nom de la gent, i en nom de la gent, i en nom dels catalans. Aquí és el problema que sempre els diuen. Escolti, vostès sempre diuen el que opinen els catalans. Per què no els hi preguntem als catalans què opinen sobre Catalunya i quin és el seu futur polític? I de moment, l'únic que hi ha, i que té tota la potència, és que quan hi ha eleccions al Parlament de Catalunya, que segons... tota la legislació és qui representa legítimament el poble de Catalunya, doncs són aquestes eleccions les que has de tenir referència. Mm. I al Parlament de Catalunya hi ha una majoria absoluta de forces independentistes.
Cris Puig.
Per què no l'ha signat el president Puigdemont aquest acord? Ja sé que ell no té cap càrrec dins del partit, però és evident que ha liderat les negociacions, ha estat l'interlocutor que el PSOE ha vist com a negociador principal, ha estat el protagonista, ha estat qui ha fet la roda de premsa. Ha estat volgut que la seva signatura no aparegués en aquest acord?
No, ha estat perquè ha estat perquè, segons els estatuts de Junts per Catalunya, qui pot signar acords en nom de Junts per Catalunya, qui pot signar coalicions electorals, que no és el cas, qui pot signar diferent documentació, tant política, en aquest cas, acord polític, com, diguem-ne, diguem-ne, de coses més domèstiques, és el secretari
general. Però l'hauria pogut signar, diguéssim, no hagués passat res. O sigui, ell hagués pogut, tenint en compte les dimensions d'aquest acord històric,
firma,
que la signatura del president Puigdemont no hi sigui.
Tampoc el firma Pedro Sánchez.
Ha sigut per això, potser? Si l'hagués signat Pedro Sánchez, el president Puigdemont l'hagués signat?
Un acord entre dos partits polítics, crec que la figura del president Puigdemont va més enllà del que és estrictament les costures de Junts per Catalunya, i per tant, doncs, en aquest cas, el que és la firma, el donar fe, el compromís que nosaltres prenem, van tirar dels estatuts del partit, i per això el vaig signar jo.
Vostè parlava que és una llei, la llei d'amnistia, que parla en termes de fets i no de noms. Això no està a les mans dels dos partits que han fet aquest acord, perquè evidentment això ho hauran d'aplicar els jutges, l'hauran d'interpretar ells, i per tant, quines garanties hi ha de que, tot i que la voluntat és fer una llei d'amnistia, això facilitarà la vida i resoldrà el conflicte polític que hi ha hagut aquest
any? Doncs precisament la millor garantia és que fem la millor llei i que no hi hagi cap jutge que hagi de prevaricar.
Però vostè sap que això anirà al Constitucional.
Sí, precisament, però escolti, que vostès quan vegin la llei se'n donaran compte del treball jurídic que s'ha fet. I es fan referència no només a la constitucionalitat de l'amnistia, que és perfectament viable, es fa molta referència a tota la normativa europea que hi ha en aquest sentit, perquè també sabem que haurà de passar filtres europeus, ja ho hem vist, ahir vam viure un cas inèdit del com s'està movent el Partit Popular per boicotejar això, és a dir, com un comissari europeu d'una llei que no s'està fent, no està feta, no està presentada, no està tramitada, no està aprovada, demana informació d'això. És que em sembla inaudit, i nosaltres el que no podem fer és deixar-nos intimidar per aquesta gent que diuen que ells sí que salten l'estat de dret, és a dir, l'estan allò desballestant l'estat de dret, però per tots costats, i el que no podem fer és anar complexats de mira què diuen els jutges, mira, escolti, jo crec que amb això de la llei d'amnistia el PSOE se n'està donant compte, o està tastant a la seva pell quin pas s'hi dona. Però clar, nosaltres fa molt temps que això ho patim, el moviment independentista, no? Per això a nosaltres no ens sorprèn això que està fent aquest poder judicial, no? El club dels caducats, que digui, és a dir, els primers que haurien d'haver plegat són ells, però ja haurien d'estar tots fora, i en canvi es permeten donar lliçons de què ha de fer el legislatiu o no. Això, aquí hi ha un creuament de poders a l'estat espanyol. Molts polítics diuen el que és constitucional i el que no, i els jutges et diuen, la cúpula judicial et diuen de què pots legislar i de què no, i bueno, però vostès que s'han cregut.
És a dir, posis els auriculars, que Jordi Bosch pregunta des de Madrid, i acabarà el director de La Vanguardia, Jordi Juan, amb aquesta entrevista. Jordi Bosch, endavant.
Senyor Turull,
hola.
Bon dia.
Molt bon dia.
I enhorabona. Dues preguntes que tenen que veure amb com ha anat el procés i que a mi crec que poden servir a l'audiència una mica per veure també com ha anat, no? La primera és, a mi em consta que a partir de la nit electoral el somni idealitzat del PSOE era aconseguir la investidura amb els vots de Junts, però d'una manera més barata. I vostès han tret petroli d'aquesta negociació. De més barata, com confiant en una mena de declaració política, en algun tema concret, i obrint un període de confiança que duraria tota la legislatura per anar arreglant coses. Això no ha estat així. En quin moment vostès se n'adonen que la posició de Junts és prou ferma perquè el PSOE entri en els temes de gran calat? Un PSOE que està tinguent, s'ha de dir, una actitud valenta d'aguantar el tirón intern i extern i al carrer i tal, és a dir, en aquest sentit, doncs està aguantant el tipus, perquè de la necessitat en fa virtut.
Aquesta és la primera, Jordi?
Sí. Sí, no, jo crec que ells van veure de seguida que nosaltres ho aprofitàvem, aquesta oportunitat, per submergir-nos i encarar de debò la solució del conflicte polític de Catalunya, o que si no els va quedar ben clar que els nostres vots no els tindrien i que no érem el soci que buscàvem. No era allò d'ara farem un relat i volem la convivència i vamos a passar pàgina, patatín, patatera, no sé què. No, vam dir, no estem aquí. i no estem aquí, i per tant nosaltres no hem estat aguantant la posició durant com aquest temps, perquè ara fem un acord d'investidura a l'USO, perquè passem pàgina, perquè renunciem, perquè acordem, doncs, val, deixar-ho estar per quatre molles, com deia abans el president, no. I els hi va quedar molt clar que, si no, nosaltres anàvem tranquil·lament a d'això, anàvem a noves eleccions i que fossin els ciutadans el que decidissin. I això se'ls hi va quedar de primer moment. Per això ens vam dedicar tant temps i va haver-hi tantes hores a anar a l'arrel del problema. Perquè si tu, quan hi ha allò, una malaltia, per dir-ho d'alguna manera, no encertes el diagnòstic, tot l'altre que puguis fer no anirà bé. I per això els antecedents van ser objecte de trencar amb un relat que hi havia a l'Estat espanyol des de feia tant temps, de com situava les coses, i va haver-hi molta pedagogia, perquè és veritat que l'Estat, quan tu els dius, escolti, és que això de la Generalitat de Catalunya no neix amb la Constitució, per l'amor de Déu. Hi ha comunitats autònomes que han hagut d'anar a lloguer quan se'ls va donar l'autonomia i a veure quin edifici... No, escolti, vinguin al Palau de la Generalitat i entenguin d'on ve tota aquesta voluntat i aquesta realitat nacional de Catalunya. Hi ha hagut una part també de molta pedagogia per anar al fons del problema. I els hi va quedar clar que si havien d'anar a fer una investidura allò a l'USO, no calia ni que en parléssim. La investidura no és l'objectiu. La investidura és l'excusa i l'aritmètica parlamentària per iniciar un camí que no s'havia fet fins ara. Fixi que l'acord comença dient per fer les coses diferents com s'han fet aquests 4 anys. Això ho diu el PSOE. Ells assumeixen que amb el que s'ha fet aquests 4 anys, amb els seus pactes que han tingut, no resol el conflicte polític. Aquest és el primer bon dia que hi ha el primer paràgraf de l'acord. I, per tant, per solucionar el conflicte polític de Catalunya s'ha de fer diferent. I això és el que pretenem nosaltres.
Anem a la segona pregunta, Jordi. No,
exacte. És que jo... La segona pregunta està en relació... És a dir, aquest fracàs de la negociació és el que desitjava, pues, aplaudint, allò que diuen aquí, dando palmes, al Partit Popular. Uh-huh. Perquè el fracàs d'aquesta negociació portava unes eleccions en la que, permetin que li digui, jo crec que hauríem de veure-ho, perquè potser la gent s'ha escalfat molt amb algunes manifestacions i això és contraproduent, però em sembla que portava... que davant d'un fracàs de Pedro Sánchez s'obria la porta a la dreta, s'obria la porta al Partit Popular. Ara bé, a mi també em consta que el Partit Popular ha somiat amb aquest escenari, amb un escenari de que Junts no entrava en cap procés d'investidura, que votava en contra d'un, que votava en contra d'altre, i per tant es anaven a eleccions. En algun moment se'ls hi ha costat al Partit Popular en el sentit de tu, voteu tot en contra i si nosaltres si governem ja arreglarem alguna cosa.
Bona!
Com ho diu el president, allò?
Em consta, eh?
Hi ha hagut
coloms... Què ells ho pensen? No em consta que els hi hagin dit i per això li pregunto.
No, hi ha hagut coloms missatgers, però nosaltres vam... Fixi's, nosaltres vam dir, escolta, nosaltres aquesta aritmètica parlamentària la volem aprofitar per solucionar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. No amb qui, el què. Va quedar clar. A partir d'aquí, el Partit Popular va obrir un debat entre ells, que nosaltres miràvem, diu, bueno, ja s'aclariran, de si havien de parlar amb Junts o no havien de parlar amb Junts, i al final van decidir, doncs, que no parlaven amb Junts, no? I per tant no s'hi va parlar. És evident que ells tenen un problema, que és que l'altre gran suport que busquen és Vox, i llavors suposo que ells el problema que tenen és allò de la teoria del llençol, no? Vull dir, o et quedes destapat de dalt o quedes destapat de baix, perquè el que no pot ser és que d'això... Però que el Partit Popular, doncs, tingués ganes de que això no anés així, sí, esclar.
Qui érem els colons missatgers?
No, gent que fa arribar... A vegades ja també hi ha gent que es fa la interessant, de jo sóc amic d'aquell...
Sí, per tant, no sí, aquell ningú... jo sóc amic d'aquell, però ell no ho sap.
Això, ja saps que aquest país hi ha molta gent que...
Ui.
No pateixis que jo t'ho arreglaré, perquè tinc el telèfon d'aquest, l'altre dia va venir a casa a dinar... Sí, i tu no saps si allò és un missatge fonamentat o no... Això passa a totes les parts, de tothom, que no sap si aquell missatge allò va en sèrio o no va en sèrio, i nosaltres el que vam dir, escolta, nosaltres com a executiva del partit sí que ho vàrem acordar, si el nostre objectiu és parlar de la resolució del conflicte polític, nosaltres no estem en un bloc, això també ens fa diferents, el bloc dels no sé què, no. Fixi's que nosaltres, documents del bloc, no en vam firmar ni a la negociació de la mesa. Nosaltres el que volem és resoldre el conflicte polític. Per tant, qui vulgui venir a parlar amb Junts, doncs escolta, nosaltres hi parlarem amb aquest objectiu.
Però era complicat, senyor Turull?
Oh, ja, ja.
Perquè, senyor Turull, era complicat perquè amb la gent al carrer, braç en l'aire, cantant el Cara al Sol, retransmès per televisió, dos dies abans de que acabés el termini de la investidura, es produït també una certa pressió dir sobre Junts, de dir, home, no us heu posat de tot d'acord, no us heu posat d'acord, però, ostres, votem en aquest. Això podria haver passat.
Va, que ha de marxar Jordi Turull. Jordi Juan, el director de La Vanguardia, pregunta a en Jordi Turull.
Senyor Turull, jo també vull felicitar per l'acord. Penso que és la millor solució que per aquest país, dialogar, negociar i superem aquesta etapa de tants anys que hem estat amb aquest problema. Però crec que hem de crear
no falses... Jo puc tallar,
Sí.
No, aquest acord no supera aquesta etapa, Aquest
acord no, obre una etapa per intentar superar aquesta etapa.
Per intentar resoldre el conflicte polític. Sí. Però no hi ha ni pàgina enrere, ni passem pàgina, ni superem... No.
Però el que no hem de crear, senyor Turull, és crear falses expectatives. Perquè molts dels problemes d'aquestes coses que fa molta estona comentava el Jordi Basté i moltes de les persones que avui segurament se senten malament i les consideren que són uns botiflers, són per les falses expectatives que s'han creat, les promeses que s'han fet, tot el que s'ha dit en aquest país, que al final no ha passat enlloc. I jo tinc la sensació que ara podem trobar-nos una mica en la mateixa situació. Vostè parlava com si donant per fet de crear un referèndum d'autodeterminació. Doncs bé, vostè, utilitzant la seva expressió, vostè diu que va al supermercat, però no va vostè sol al supermercat amb la seva cistella per comprar productes. Va al supermercat amb un senyor al costat que és del PSOE. I els dos han d'omplir la cistella. En un procés de negociació, les dues parts han de fer renúncies. I vostè s'emportarà arròs, s'emportarà patatetes, s'emportarà tomàquets, però el senyor PSOE també. No sortirà al supermercat vostè amb el cistell ple de menjar, i el senyor PSOE... Deixa'm acabar. Sí. I el senyor PSOE sense res. Per tant, la pregunta és molt directa. Vostè creu realment, honestament, que un govern socialista a Madrid acceptarà algun dia un referèndum d'autodeterminació? Vostè ho creu, això?
Primer, deixi'm que li digui una cosa. Ahir el president va començar la conferència dient no vull generar falses expectatives. Hem estat molt honestos. Això pot anar bé o no pot anar bé. Dependrà de moltes coses. Per tant, nosaltres, no, quan jo parlava no parlem de la llista de la compra sinó del supermercat, em m'he explicat malament, parlàvem de la propietat del supermercat, no dels subproductes que hi ha a dins, val? De tot allò que ens considerem propietaris d'aquell supermercat i, per tant, que no hem d'anar a regatejar si em dones un 20% d'això o em dones un 20% d'allò. Miri, doncs si el PSOE de la necessitat en segueix fent virtut, jo crec que sí que pot acabar acceptant un referèndum d'autodeterminació, però això requerirà doncs, que en parlem molt. Que ara les distàncies són molt lluny, sí.
Però vostès han de renunciar a alguna cosa, també, no? També, no tot serà que el PSOE li acabi donant tot el que vostès demanin.
Nosaltres estem intentant resolucionar... per què sempre les renúncies han de venir de part nostra? Ja, Catalunya ja porta masses anys renunciant. Potser li comença a tocar que renunciï a l'Estat. No sé si m'explico. És a dir, sempre que es parla de renúncia, sempre es posa l'objectiu cap als independentistes.
No.
O cap als forces... Sí, home, i tant.
Jo el que estic dient...
En canvi, és l'hora de dir, miri, aquí hi ha un conflicte polític que ve de molt lluny i el situem molt lluny. I aquí no es tracta de qui renuncia més o renuncia menys. Aquí es tracta si es resol o no resol. I crec, i nosaltres honestament, amb tot el que ha passat i tots aquests anys acumulats i tot aquest històric, Catalunya s'ha guanyat el dret, els catalans s'han guanyat el dret a decidir si volen ser un país independent o no volen ser un país independent. I per tant, això no regateja. I això o ens hi posem d'acord o no ens hi posem d'acord.
Però això que diu en Jordi Juan, Jordi, que amb aquest acord Junts no ha deixat enrere la confrontació per passar la via del diàleg, perquè ens entenguem.
No, la via de la negociació, no, ho dic perquè...
No és el mateix trànsit que va fer Esquerra que vostès li han criticat històricament.
Miri, nosaltres no hem renunciat a l'1 d'octubre. Nosaltres no hem renunciat a la declaració unilateral d'independència. Nosaltres seguim dient que d'aquest estat no ens en fiem ni d'aquest govern i que per això nosaltres... el tema del mediador sempre es va dir que no feia falta. És algú que ha vingut cap a nosaltres, clar, perquè el mediador, fins ara que nosaltres ho dèiem, i em sembla que es havia dit en aquesta mateixa emissora, no, escolti, nosaltres no ens fa falta cap mediador. Que també és curiós que situïn mediador en una relació de negociacions entre partits i entre governs no faci falta mediador, que és el que faria falta un mediador, un sistema de verificació com el que hi ha. Per tant, escolti, nosaltres... Miri, l'altre dia li diré vam fer un exercici amb el president. Cada vegada que el president, les vegades que el president des del 2017 fins aquí ha apel·lat a la negociació, perquè entre el diàleg i fer bullir l'olla hi ha una línia molt fina, val? I nosaltres el que apostem és per la negociació. Doncs si vostès segueixen totes les declaracions del president Puigdemont des del 2017 fins ara apel·lant a la negociació, però la negociació de debò, ens sortien 300, 400 vegades que ell, en aquest període de 6 anys, 7 anys, ha parlat d'això. Altra cosa és que ens han vetat per estar aquí. Altra cosa és que no ens han acceptat el marc que ara nosaltres hem pactat amb el PSOE per poder fer aquesta negociació. Jo he estat vetat de la taula aquesta famosa de diàleg, igual que Míriam Nogueres.
Però escolta'm, aquí...
I quan nosaltres vam demanar que calia haver-hi un mecanisme de mediació, verificació, etc., se'ns va dir que no feia falta. Per tant, escolti, nosaltres som on érem. Nosaltres som on érem.
Ara, dos mesos, hi haurà tres mesos de negociació, perquè ens entenguem Esquerra amb el PSOE, Junts amb el PSOE, entre governs... Vull dir, escolti'm...
Sí, sí. Bueno, hem de mirar de posar-nos d'acord.
Jo crec, s'ha de crear una global perquè ens entenguem?
Bé, aquest de negociació amb aquest mecanisme, que és estar l'ideal, però va haver-hi algú que no va voler.
Per l'Esquerra, evidentment.
Home, sí, jo no estic... Ni Míriam Nogueres ha estat a la mesa de negociació perquè ens van dir que no. I quan nosaltres després hem dit que aquesta mesa havia de ser, doncs, per parlar d'autodeterminació, d'amnistia i d'autodeterminació, escolti, les raons per les quals vam sortir del govern, les raons per les quals vam sortir de govern, ara les banderes esquerra, bueno, doncs ja està bé, hem vingut cap aquí, ja està.
Escolta, m'ho veu una cosa més, Sergio Juan.
Bueno, jo una pregunta que volia fer-li, abans de dir que no parlava de noms, però jo li tinc que fer la pregunta i només que digui sí o no. Sembla ser que el cas de Laura Borràs no entra en el projecte de llei d'amnistia que estan negociant. Jo l'únic que pregunto...
Vostè ha vist la llei d'amnistia?
No.
Vale.
No, perquè es canvia contínuament. No, l'última vegada que m'ha parlat Inés Borrall era el 2013 i ara és el 2012. No,
sap què passa? Amb temes d'aquests tants...
Però deixi'm acabar la pregunta, senyor...
Ja, però comença amb una afirmació.
Bueno, no, jo el pregunto, i vostè després fa el que vulgui. Jo només vull que em digui sí o no. Sí, és un condicional. Si el cas de Laura Borràs no entra en el projecte d'amnistia, jo volia saber si vostès han demanat als seus negociadors del PSOE que Laura Borràs sigui indultada en els propers mesos.
No li contestaré la pregunta, perquè he dit que no situaríem el que és tan important per nosaltres aquest acord en un tema de persones. Ja. Ni de la Laura Borràs, ni del Jordi Turull, ni del president Puigdemont. No estem aquí, estem amb una llei d'amnistia sobre fets, no sobre persones.
Val, escolti, dues coses per acabar. La primera, devia quedar ser glaçat quan ells va assabentar del tema de l'Alefi del Quadre.
Sí, no? Sí, perquè a més em sembla que era coincidir quan començava el president. Sí. I aquelles coses que no et pots precipitar i preguntar què és el que ha passat, però quan surten notícies d'aquestes t'impacten amb qualsevol persona, per infinitament lluny que sigui la... Perquè el que havíem vist era un tuit del Vidal Quadre sobre l'acord nostre, sí, que ens deixava allò a...
Deixava un burro, sí.
Sí, exacte.
Quan el Congrés debati el traspàs de Rodalies, vostè hi estaran a favor? Hi votaran a favor?
Nosaltres mirarem de negociar que sigui un millor traspàs, sí, sí.
Millor que el que hi ha ara, que han acordat amb Esquerra?
Home, sí, perquè hi ha coses que no entenem, no? Vull dir, si és traspàs integral... A mi això del traspàs integral de Rodalies ja em sona com hem blindat el català, no sé si m'explico. Hi ha coses d'aquest acord que pel que expliquen, a mi m'hauran d'explicar això de que el president de la Generalitat té vot de qualitat en l'empresa, però el PSOE té el dret de veto. Miri que jo he format part de òrgans col·legiats, però aquesta innovació no l'havia vista mai.
I per què no negociat ara en aquest acord polític?
Perquè nosaltres, jo l'he insistit, nosaltres no hem anat amb la llista d'aquesta coseta per no quedar-nos atrapats. No hem anat, hem anat a partir del gros, pots declinar el petit. A partir del gros.
Però del petit no hem parlat res, eh?
Del partit no hi hem entrat encara.
Ni amb el tema econòmic
del poble, del gros hem dit, escolta, nosaltres les dues coses per on comencem a plantejar és el tema del que abans se'n deia el pacte fiscal, concert econòmic, és a dir, en matèria de l'ofegament que té l'autogovern de Catalunya... I que per tant té un greu problema de finançament i d'expoli fiscal, nosaltres comencem i el que plantegem és això, i aquí ens submergirem, perquè si ja comences per lo petit acabes encara més petit.
I què hem demanat econòmicament? Es pot saber això?
No, nosaltres plantegem el pacte fiscal, el conegut concert econòmic, pacte fiscal, és dir, que la Generalitat de Catalunya recapti tots els seus impostos, perquè, miri, és molt diferent negociar amb l'Estat, si el calaix dels diners s'obre pel teu costat o pel seu. Això passa a la vida, és molt diferent. Si a l'hora de negociar els diners, que és el que els hi passa als bascos, els bascos el calaix dels diners el tenen, els diners els tenen al seu calaix, i tu estàs l'altre està davant, i molt bé, no ens posem d'acord, vale, però els diners segueixen aquí. En canvi, d'aquesta manera passa el contrari.
Em deixes que li faci una última pregunta, Jordi?
Sí, Déu,
ràpidament.
Mataran Pere Martí, si però...
No, que ens estimen no. Pere.
Mataràs
estima
l'Ernest Folk i jo per al·lusions,
eh? Si s'aplica l'amnistia, vostès ara, sobre, o sigui, vostè té un indult, però evidentment està inhabilitat per dedicar-se políticament a exercir un càrrec polític. Si s'aplica l'amnistia, vostè va estar a punt de ser president de la Generalitat, no va poder ser perquè va acabar entrant a la presó. Es tornaria a presentar, o si es presentaria per ser president de la Generalitat en unes properes eleccions?
Ui, aquest debat no...
no està tan lluny, aquest debat, eh?
No l'hem ni començat.
Però, jo li pregunto a vostè com a Jordi Turull.
Si l'amnistia em beneficia a mi, beneficia a molts d'altres, i aquest debat...
Entre ells el president Puigdemont, també.
Però, com jo li deia, igual que no anem per solucions personals, ni les hem... Començant pel president Puigdemont, no anem a buscar solucions personals, jo aquest tema ni l'hem plantejat, ni està sobre la taula, ni molt menys.
I creu que el president Aragonès hauria de creu que el president Aragonès hauria de convocar eleccions atès que entrem en un nou escenari?
Jo crec que el president Aragonès el hauria de fer, que quan li hem reclamat moltes vegades, és saber quina confiança té ell en el Parlament de Catalunya. No ho ha volgut fer mai. Va ser diputat i president gràcies a 74 vots, doncs hauria de valorar ara quins suports té, però em sembla que els estan buscant per la via del Partit Socialista, no ho sé.
Jo faré la responsable i no preguntaré.
Tanquem. Només una... Acaba de sortir que el Consell General... Per cert, sí que una cosa que és evident, que és que les pròximes... Hi ha una cosa que és molt lògica. Hi ha unes pròximes eleccions que són al Parlament Europeu.
Sí.
Aquestes eleccions al Parlament Europeu, el més normal és que el president Puigdemont encapçalés la llista de Junts per Catalunya.
Anem de parlar amb ell. Primer, l'opinió... La gran opinió és la seva. Escolta, nosaltres ara... De debò, hem estat concentrats en això. De l'altre n'hem parlat.
Ho dic perquè el Consell General... Mira què ha passat, eh? Consell General del Poder Judicial acaba de denunciar davant la Unió Europea els greus episodis, el Consell General del Poder Judicial, els greus episodis d'atac a l'estat de dret que està vivint Espanya amb aquest pacte entre el PSOE, amb Esquerra i Junts. Segons Europa Press, l'òrgan de govern dels jutges ha enviat a la presidenta de la Comissió Europea les dues declaracions que ha emès els últims dies. El text diuen: con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del gobierno de España, el actual presidente en funciones ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad por diversos delitos, entre ellos corrupción. També denuncia que el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes. Si el pacte inclou la possibilitat d'investigacions contra jutges?
Home, el pacte el que inclou és que a partir dels resultats de les comissions d'investigació de les clavegueres de l'Estat i del Catalan Gate, doncs, home, allà poden sortir proves fefaents de veure tots els muntatges que s'han arribat a fer. I per tant, a partir d'aquí, diu l'acord, que es prendran les mesures legals oportunes o les modificacions legislatives oportunes, justament perquè, escolti, els jutges no poden tenir una immunitat. Escolti, amb un que tenia immunitat, que era el rei emèrit, doncs ja s'ha vist les atrocitats que han arribat a fer, no? Els jutges no són immunes. S'ho pensen. Alguns, hi ha molts jutges molt bons, i fiscals molt bons, ho dic per no generalitzar. Però la cúpula judicial... es pensa que són immunes, que poden fer de tertulians polítics, que poden opinar... Diu, som independents, sí, però miri, algú va dir una vegada, més que posar la paraula independents, haurien d'haver posat la paraula imparcials. Perquè són independents, però no són imparcials. I la justícia sense imparcialitat no és justícia. I, per tant, fixi's, s'estan posant en un debat d'investidura al poder judicial, però es van retroalimentant a cop de titular. Deia, que l'han vista la llei d'amnistia, que no l'han vista? És inaudit. Ells sí que han desballestat l'estat de dret per tots costats, no? Per tant, ara, també li dic, nosaltres, com que ja ho hem tastat això, molts, no ens impressiona. Ara potser en el PSOE l'impressiona, sí.
Escolta, no, i d'immigració, no n'hem parlat aquests dies? Ja? D'immigració.
Sí, i el president s'hi ha referit, i ahir s'hi va referir a la conferència, a la primera i a la d'ahir, que nosaltres el que reclamem i ho va dir-ho ahir, podeu repassar la conferència, seran dels temes que posarem també en això dels límits de l'autogovern, que és moltes més competències en matèria d'immigració que ara no tenim, i si no les tens, difícilment pots actuar com a institució. Però el president, tant a la conferència del 5 de setembre com a la d'ahir, va posar que un dels
temes... Molt perquè un tema que vosaltres no destacàveu en el passat i que ara l'heu posat en primer nivell.
Sí.
A setembre com ahir.
Sí, però per això...
Per tenir la màxima possibilitat de tenir competències màximes d'immigració.
Exacte.
Aquí immigració és el gran tema per davant.
Sí, efectivament. Escolti'm, per acabar... I ara sí que... Del Girona no hi ha res posat a Jordi Guasti. Preguntava si del Girona van parlar de posar alguna cosa a la corda.
No, el que va haver-hi és una broma. Bueno, però és igual,
sí, una bona broma, va dir, explica. Santos Cerdán, Osasuna...
És del Osasuna, Santos Cerdán?
Ara, ell és navarrès i jo vaig fer la broma de dir-li, escolta... si avui l'Osasuna, dic, jo soc periquito, però si avui l'Osasuna perd amb el Girona, dic, jo crec que generarà un ambient més
més agradable.
És que es deia que el Girona era líder de primera divisió per facilitar l'acord. Això havia corregut molt.
No, bestiesa se n'han dit.
Bueno, i que l'Enriquez Negueria també estava
en el cas de
l'amnistia.
Sí, també
es parla de... Però millor que no parlem de futbol, oi?
Bueno, perquè ni els uns ni els altres. El Jordi és perico.
I ell és
col·lec. I ja que hem entrat en un terreny de la ironia...
Ara hem tocat Girona.
Girona, ja, escolta'm, sóc la bèstia.
Sí, no, però aniré per un altre camí. És que es manifesta molt, però tinc molts amics de Madrid que estan molt agraïts al ritme de la negociació pel que els hi ha salvat el pont de l'Almudena.
Sí, és veritat. En fi, Jordi Turull, moltes gràcies i fins aviat.
Sort. Moltes gràcies a vosaltres.
11 minuts i les 11. Deixi de tornar.
Aquesta setmana al Bazar de Lidl, productes increïbles a preus increïbles. Descobreix des d'avui la millor varietat de productes de cuina amb disseny nadalenc. Bàscula digital per pesar fins a 5 quilos amb apagament automàtic i funció tara per 8,99. Lidl, marca la diferència.
Eurodream, el nuevo juego de loterías, ha tocado en España. Alguien en Asturias ya está disfrutando del segundo premio de 2.000 euros al mes durante 5 años para cumplir todos sus sueños. ¡Enhorabuena! ¿Cuál es el primer sueño que cumplirías tú? Porque Eurodream sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años todos los lunes y jueves. Y tú puedes ser el próximo ganador. Eurodream, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No puc recolzar el peu a terra.
Li continua fent mal, no sé què li passa.
Tinc pressa, necessito un metge.
En moments com aquests, quina assegurança de salut escolliries? Mapfre Salut, els millors metges, la telemedicina més avançada i centres especialitzats. Mapfre, l'asseguradora de més confiança d'Espanya.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Tu ets una ànima solitària? Nosaltres celebrem el teu dia.
Let's go!
El Black Friday de MediaMarkt et porta el Singles Day. Només demà, 11 de l'11, et fem un 22% de descompte en totes les compres online. Només a MediaMarkt.es i a l'app.
Black is Black a Conforama. Gaudeix d'un 15% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i d'un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït? Només del 10 al 14 de novembre. Conforama.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Moltes companyies de llum et donaran raons per canviar-te. Però Iberdrola, amb el pla estable 100, és l'única que et dona 100 raons. Per exemple, si vols et quedes i si no, te'n vas. I a més, si vens, et donem 100 euros. Sí, 100 euros. Contracta-la ara a iberdrola.es o truca al 924 24 24. Iberdrola, empresa col·laboradora del programa Universo Mujer.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Cues als centres comercials. El típic, no, si jo no necessito res. Cada any, el mateix conte de Nadal. Et sona?
Sort que un Weekend Desk Ponés pot regalar l'escapada local que vulguis a l'instant, triant entre diferents temàtiques. I ara amb les millors ofertes i descomptes. Aquest any regala experiències inoblidables amb Weekend Desk Ponés.
A CEPSA tots els nostres clients són de 10, però de 10, de 10. Per això, siguis particular o professional, tenim una promo de 10 per tu. Ara, si ets de CEPSA Go o d'Esterressa, estalvies 10 cèntims litre en els proveïments. I si encara no ho ets, uneix-t'hi ja a CEPSA Ponés i et donem 10 euros de regal de benvinguda. Vine a CEPSA i gaudeix d'una promo de 10.
En el Dia Mundial del Shopping del Corte Inglés tens un 10% de regal en totes les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 30 euros amb la teva targeta al Corte Inglés o comprant a través de la nostra web o app. Targeta emesa per Financiera al Corte Inglés i subjecta a la seva aprovació. Consulta les condicions al Corte Inglés Ponés. Del 9 al 12 de novembre, Supercor Supermercats, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés.
El perquè de tot plegat.
7 minuts i les 11, anem tancant ja, perquè està el Xavi Puig aquí, a més el Xavi Puig està molt content que us menys està amb nosaltres, però abans, us demanaré un minut per la valoració d'aquesta
conversa. Jo necessito un minut i mig, perquè...
Exacte, minut i mig i 45
segons. Per represàlia.
Digues, Serra. Ara estàvem parlant d'una cosa important, que és la importància de saber comunicar.
Totalment.
Pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però la importància és saber comunicar.
Li he comentat fa una estona, per exemple, al Jordi Turull, li dic, sense entrar en el fons ideològic, que no em toca a mi fer-ho. Comunicativament parlant, ha fet una cosa dificilíssima, que és, dintre d'una gàbia que no li permet dir tot el que voldria i que està pactada amb un altre partit, defensar un acord sense passar-se d'aquesta ratlla, sense decepcionar el seu votant, que en alguns casos està perplexa i en altres fins i tot indignat, fuma un parell de castanyes al seu oponent polític principal, que és Esquerra Republicana, o imagino que en aquests moments a Esquerra Republicana no deuen estar contents amb la minimització constant que ha fet Jordi Turull de tots els acords passats i presents que Esquerra ha mantingut amb el govern de Pedro Sánchez, i també recuperar un relat de futur. Hem parlat moltes vegades aquí del desconcert intern de Junts per Catalunya, que implicava que hi havia una part essencialista que intentava arrossegar el partit cap a una situació de resistència que l'allunyava del govern de Catalunya i de futurs pactes i de qüestions de govern, fins i tot d'influència a l'Estat. I aquest encaixonament que tenien entre això i, diguéssim, l'ADN pactista i possibilista pragmàtic de la vella Convergència que encara sobreviu a Junts per Catalunya, això que han aconseguit ara, avui hem vist néixer aquest nou relat que els hi permet obrir aquestes portes, a tornar al govern de Catalunya i també a treure profit de l'acord que han aconseguit. Ja veurem, l'última, ja veurem com treuen el profit, perquè el més difícil d'aquest acord serà la marxa. Tota aquesta supervisió internacional i tot això i els ritmes casa molt malament amb les velocitats d'una legislatura amb un govern en minoria. Això és el que veig més difícil, més enllà de la olla a pressió madrilenya d'un Partit Popular i d'una legislatura que serà molt complexa.
Cris Puig, sisplau.
Sí, no, breument. Jo trobo que, com apuntava ara la Glòria, el Jordi Turull ha fet un equilibri molt complicat, que és, primer, venir a parlar l'endemà d'Autos, que es diu, i això, per tant, ja d'entrada és d'agrair que parli obertament als mitjans de comunicació i que no tinguem por als periodistes, no? Que, escolta'm, els periodistes fem preguntes i ells contesten que per alguna cosa fan de polítics. I després també aquest difícil equilibri de no poder expressar l'alegria aquesta que reivindicava l'Ernest, perquè l'acord és molt important, però no és gens fàcil el que està per venir. Aleshores, aquí el poder judicial té molt poder. Llavors, jo entenc que ells no vulguin aixecar, com deia el mateix Jordi Turull, que va començar ahir la conferència a Carles Puigdemont, que és no alimentem falses expectatives. És que s'ha signat un acord, però és que està tot per fer. Llavors, si ha de servir per aquestes mesures de gràcia que permetin reconduir-ho tot, benvingut sigui, però entenc aquesta prudència. Després, una altra cosa, com batalles amb la teva, amb el teu electorat. El teu electorat, que segurament n'hi haurà molt, que pensi que, bueno, només d'escoltar els talls de veu que ha posat el Jordi Basté del Carles Puigdemont fa, no?, del president Puigdemont fa unes setmanes, dient no signarem i hem signat tot i
més. Jordi Bosch i Ernest Folch acabaran aquesta tertúlia. Jordi, a la màxima brevetat, perquè estem a tocar de les 11, sí. I t'esperem a
Barcelona. El que diré és que jo crec que aquest acord, un cop analitzat fredament, fa una cosa, que és davant de tenir el 100% de zero, que és haver dit no a tot i estem fora de tot, millora substancialment la posició política i de Junts, i no només de Junts, sinó del catalanisme polític, de vocació independentisme, independentista i realitat autonomista. És a dir, aquest món contradictori en què es veu un catalanisme que té una vocació catalanista, però que la realitat no... una vocació independentista, perquè la realitat és una altra. Jo crec que millora substancialment, no només la de Junts, sinó el conjunt. I, evidentment, hi ha gent que està fora de tot això, alguns per convicció, alguns per decepció, perquè pensaven que anava per un altre camí, i altres per una manca de realisme absolut.
I acabarà Ernest Lluch.
Molt ràpid. Jo crec que ell ha vingut a defensar aquí un acord que té molt de mèrit. Sí, el moviment que està fent Junts per Catalunya té molt de mèrit. S'assembla, de fet, al que ja va fer Esquerra el seu dia, i anar de l'utopia al pragmatisme és un dels camins més difícils, més convulsos, més terribles que hi ha. De fet, aquest matí Jordi Turull ja ha hagut de respondre la teva pregunta sobre la Clara Ponsatí i comencen a arribar els míssils purs. Els purs comencen a disparar els míssils i benvinguts al club dels botiflers i traïdors, on cada vegada hi ha més gent. Per cert, d'aquí poc hi haurà un overbooking en aquest club i haurem de fabricar una nova nau industrial per poder posar aquests botiflers. Per tant, aquest viatge té molt de més.